Podcast de l'Esti a Menorca.
Salutacions, benvinguts al capítol 11 d'aquest programa del podcast de l'Esti a Menorca. Com diem sempre, el millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, també de les Illes Balears. Un podcast que fem gràcies a la col·laboració, com sempre, de Gin Xuriguer i de la mà d'Adrià Quatrecases. Salutacions, bon dia, Adrià.
Què tal? Salutacions i bona Pasqua.
Bona Pasqua a tothom. Avui capítol express perquè estem tots de vacances. L'equip no va jugar ahir, ho va fer a una de les pistes més complicades, podem dir, de l'Aleport, la pista del líder, que porta una trajectòria, doncs, francament, envejable, el Leima Corunya, i derrota, que fins a cert punt era previsible, tot i que teníem aquella esperança de que els havíem guanyat a 20 alfa, i alguna cosa dins nostre deia que hi havia opcions també de guanyar a domicili. La veritat és que el partit, jo crec que no va ser dolent, però vam anar sempre a molt, que 10, 12, 15 punts per sota, que van ser, ens van acompanyar durant tot el partit i va ser impossible acostar-se i fer tremolar una mica el pols a un equip que realment doncs és un, jo crec que a hores d'ara potser el principal aspirant a l'ascens directe a la Lliga CB.
Sí, és el màxim favorit, ha agafat molta distància, aprofitant a més l'ensorrament de les darreres jornades d'Estudiantes, i ha quedat pràcticament com l'únic equip que té molt, molt, molt encarrilat aquest ascens a la Lliga CB. I, per tant, era un duel desigual, un duel de forces desiguals, en dos equips que estan en llocs molt diferents i amb aspiracions molt diferents. Tot i així, l'Esti a Menorca va plantar cara, diguem, va aguantar tot el que va poder, diguem, va fer la goma, allò que en diuen en ciclisme, de fer la goma, que és intentar no despenjar-se del partit i no desenganxar-se del marcador pràcticament fins a la segona meitat del tercer quart, i a partir d'aquí sí que es va acabar imposant un Corunya que va dominar el partit realment d'inici a final.
Certament sembla que, tot i que l'Esti a Menorca va aconseguir imposar el seu ritme, aquest joc lent, aquestes possessions llargues de pilota i circulació lenta, va imposar el seu joc, podem dir que això seria un aspecte negatiu, però no va ser suficient per imposar-se davant el autèntic recital anotador dels rivals, que van demostrar, perquè són un dels equips amb que fa unes anotacions més altes, van acabar superant els 100 punts en el marcador, i no ens va donar prou de sí, tot i que això sí crec que és un aspecte positiu poder haver imposat el nostre joc, com ja vam fer en el partit d'anada, que els vam deixar amb 51 punts, si no recordo malament. El que sí que podem dir, Adrià, és que amb aquesta derrota ja ens podem oblidar de manera definitiva d'aconseguir aquesta novena plaça, aquesta posició de la taula que ens donaria lloc a disputar el play-off d'ascens a la CB. Ja sabíem que era molt difícil, però fa un parell o tres de jornades i vam arribar a somiar. Jo, sobretot, reconec que em vaig posar molt calent al respecte, però amb aquesta derrota, diguem que ha sigut un cop de realitat i ens ha situat on segurament ens mereixem. I l'aspecte positiu també és que, tot i aquesta derrota, mantenim la distància respecte al descens de tres victòries. Per tant, segurament estem allà on ens pertoca, tenint en compte que som un recent ascendit a la categoria.
Sí, segurament s'ha consolidat, diguem, aquesta posició de mitja taula en què el descens està prou lluny com per no passar pena, i els play-off estan prou lluny també com per deixar-hi de somiar, també combinada la derrota de l'Esti a Menorca amb la victòria del Betis, que és qui ocupa aquesta novena plaça i que, per tant, doncs, guanya un partit de diferència extra als que ja tenia. Efectivament, va ser un partit complicat, segurament amb massa faltes comeses, segurament intentant aturar el joc ofensiu de Corunya, i això va acabar generant molts tirs lliures per ells, i els tirs lliures que tenia el Menorca doncs van ser fallats la majoria, cosa que tampoc va ajudar a equilibrar el marcador. Demers va sortir al rescat, tot i que patia en defensa davant d'un equip molt alt. Va anotar, diria, quatre triples que van mantenir l'equip una miqueta encara a l'expectativa, intentar fer un, com se diria això, una remuntada final, però la persistència en el rebot i les segones oportunitats que tenia Corunya, doncs van acabar-ho de fer impossible.
I veient, jo crec que aquesta diferència entre tots dos i aquest marge de 10, aquesta distància de 10-15 punts que era, semblava difícil d'anar eixugant i d'anar retallant, sembla ser que Javi Zamora, el tècnic, va optar per directament rotacions i donar descans als més titulars. I destaca, per exemple, Clement Hanna va jugar 20 minuts, és a dir, la meitat del partit, quan és el jugador de l'Eport més utilitzat, que més minuts disputa, una mitjana de 31. Arteaga es va quedar amb 15 minuts i van, en el seu lloc, doncs, van jugar, per exemple, Tamayo, que va jugar 24 minuts i va tenir un paper destacat, va ser el màxim anotador de l'equip.
I titular.
Correcte, amb 15 punts. Ja porta uns partits que ve jugant cada vegada més i agafant protagonisme i rendint a un bon nivell. No sé si comparteixes aquesta idea de veient que no puc guanyar, com a mínim, els meus jugadors, que coincideix que són els més veterans també, donar-los descans.
Sí, sí, jo crec que té molt sentit en aquestes alçades de temporada i en un partit que clarament es veia que no hi havia masses possibilitats, doncs tampoc gastar pólvora inútilment, no? I d'altra banda, doncs donar minuts a jugadors que poden ser importants també en aquesta recta final de temporada, el cas de Tamayo, que està portant, diguem, una mica de amenaça exterior, l'amenaça exterior que és tan inconsistent en el cas de Demers, doncs Tamayo intenta suplir una miqueta aquest rol i també fins i tot més minuts per Álvaro Sanz, que en els minuts que ha tingut fins ara doncs, sempre ha rendit, doncs a veure si és capaç de mantenir el nivell amb més minuts i pot donar oxigen també a Clevin Hanna, que pobre home s'ho mereix.
I tant. També tenint en compte que les rotacions estaven marcades per les lesions, les absències de Pol Molins, per molèsties que fa dies que arrossega, i ja ho hem anat explicant, i la de Tom Digbé, que comença a ser ja, diguem, una mica llarga, aquestes molèsties o aquesta absència del jugador, que també doncs, passa factura. Tens un roster al cap i a la fi més reduït i, per tant, han de guanyar protagonisme a altres a la força.
Sí, com, per exemple, Omar Ló, que també va tenir molts minuts en aquest partit i que va aportar una polivalència i una aportació física, que segurament és una de les virtuts que té Tom Digbé i que potser Omar Ló doncs, pot ocupar també aquest rol temporalment mentre s'acaba de recuperar.
Parlem de Golden Dike, tot i aquest context de rotacions, d'absències de jugadors importants per lesions i d'oportunitat per a les segones i terceres unitats, va tornar a jugar pocs minuts, entenem que és nou i que està entrenant en dinàmica d'equip, 6 minuts, el partit anterior ho dic de memòria, però crec que en va jugar 5 i no va acabar d'estar del tot encertat, insistim, a la pista més complicada segurament de la categoria.
Sí, bé, que hi ha una part d'integració en la dinàmica de l'equip que és molt difícil, és molt complicat d'integrar-te en un equip que porta tants partits i tants entrenaments i tanta pretemporada feta i arribar de nou i integrar-se i fer-se un lloc és molt complicat, però sí que va portar el que s'espera d'ell, va portar energia, va portar presència física i molta intensitat en el rebot. De fet, diria que va poder llançar 4 tirs lliures, només a sortir a pista va tenir ocasió de tirar 4 tirs lliures fruit del seu esforç en el rebot, pas que els va fallar tots 4. Bé, també descobrim algunes de les seves febleses alhora que comprovem les seves virtuts, no? I per tant, doncs, la seva aportació en el rebot i fins i tot en les rotacions defensives doncs és correcte, l'encert i potser el canell no serien la seva principal virtut, però tampoc m'imagino que fos el que se li demana. De moment, jo crec que aquesta temporada segurament seguirà mantenint una presència residual i en certa manera això és com una pràcticament una entrevista de feina per la temporada que ve, no? Jo crec que s'utilitzarà el que queda de temporada per provar jugadors, és a dir, un cop garantida o pràcticament garantida la salvació, jo crec que Estia Menorca aprofitarà i Javi Zamora especialment i la direcció tècnica aprofitaran doncs això per posar a prova alguns jugadors en menys minuts i veure també de cara a decidir moviments aquest estiu.
Una estadística que volia destacar del partit que m'ha sorprès, si més no, i és que vam llançar pràcticament els mateixos tirs de 2 que tirs de 3. És a dir, vam tirar 29 vegades de 2 punts i 28 de 3. Lògicament, l'encert de 2 va ser del 48%, de 3 és més baix, del 36%, però sí que es va demostrar o es va fer palesa aquesta clara voluntat de joc exterior i de veient que sota la cistella, que a la pintura potser no érem superiors, que era la nostra principal bala o qualitat contra altres equips, contra el Corunya, doncs potser no ens donava prou i sí que l'amenaça exterior va ser doncs, la via d'escapament, la solució per no despenjar-se en cap moment del marcador.
Sí, no sé si era ben bé un pla de partit, diguem, de fer més tirs de 3 de l'habitual, o simplement una opció, diguem, fer de la necessitat virtut i veient que el joc interior de Corunya i la presència física de totes les seves línies era contundent i feia molt difícil la, diguem, anotar des de prop de cistella, es recorria, diguem, al tir exterior, no? O potser una miqueta de cada, potser una miqueta de cada. En tot cas, un 36% d'encert en triples de tot l'equip és un encert més que digne i, per tant, si aconseguíssim mantenir aquest encert, això donaria moltes alegries en futurs partits.
Futurs partits, el següent, contra Río Verde Clavijo. El darrer classificat pràcticament ha estat tota la temporada a la cua de la taula classificatòria i és, diguem, partit a Vintaufa, equip que ve amb un balanç de 3 derrotes consecutives, només 4 victòries i 23 derrotes de balanç en el que portem de temporada. Jo crec que és el partit, no? Diguem, per donar l'estocada, certificar pràcticament, si no matemàticament, la permanència a l'Aleport, però jo ja veient el que va passar a Càceres tampoc me'n confiaria gaire, a veure si hem après de l'experiència de Càceres i contra Clavijo no ens confiem.
Sí, s'ha de guanyar. És un partit que s'ha de guanyar per tranquil·litzar, diguem, la petita inquietud que pugui quedar encara de cara a la permanència. És un rival que és d'una altra, una categoria molt diferent a l'Eima Corunya i que, per tant, no hauria de suposar un excessiu problema per l'Estia Menorca. De tota manera, és bàsquet i sempre s'ha de jugar. Però confiem que s'imposi la lògica, igual que s'ha imposat aquest cap de setmana, però en aquesta ocasió a favor de l'Estia.
I el següent partit serà contra Melilla, també equip que està ara mateix ocupa la primera plaça de salvació, el lloc número 15 de l'Aleport, acumula 5 derrotes consecutives i està jugant perillosament amb el descens, perquè Amics de Castelló no es rendeix. Jo crec que guanyant a Clavijo i guanyant a Melilla sí que ja certificarien pràcticament de manera matemàtica aquesta salvació. Dos partits importantíssims, crec que hi ha jornada més intersetmanal, per tant, en pocs dies quedarà resolta, podem dir, quedarà resolt el futur de l'Estia Menorca a l'Aleport. Com sempre, Adrià, estarem pendents i ho explicarem aquí al podcast de l'Estia Menorca.
Sí, senyor, estarem pendents i a veure si podem acabar la temporada ben relaxats, amb la feina feta.
No ens agrada patir. Gràcies, Adrià, com sempre. Que visca l'Estia.
Axel Camarasa, una abraçada ben forta. Que visca l'Estia.